Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. L'arcabisbe Paul Richard Gallagher, responsable del Vaticà per a les relacions amb els estats, ha dit aquest divendres, durant una missa per la salut del papa, que Francesc ens dona aquests dies, des que està ingressat sobretot, una gran lliçó de servei a l'Església i al món des de la seva fragilitat. Gallagher ha fet seva des del Jesús de Roma, la casa gran dels jesuïtes a la capital italiana, l'amenaça del mal que transmet el Sant Pare, un mal cada cop més present en els països en guerra, i ha conclòs que necessitem una diplomàcia despresa de miserables interessos humans i més a favor del bé comú. No pot fer millor seves les paraules i les crides constants del pontífex. Aquesta és la notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest divendres 21 de març, memòria de Sant Filemó. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, comencem parlant de mobilitat, perquè ja són 16 les persones ferides lleus i un de menys greu en un accident d'autocar aquest matí mentre feia el trajecte Granollers-Barcelona. Per causes que ara s'investiguen, aquest vehicle ha sortit de la via a la C33 a Mollet del Vallès. En total hi viatjaven 45 passatgers. El menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Mollet, mentre que la resta han estat traslladat al CUAP de Cerdanyola del Vallès, Baix Vallès i també a Granollers, i d'altres ferits han estat donats d'alta in situ. I encara en mobilitat, un jove de 19 anys ha mort atropellat aquest divendres a primera hora del matí a la Nacional 240 a Lleida. De fet, és el segon atropellament mortal en menys de 24 hores. Un camió, per causes que ara s'investiguen, l'ha atropellat mentre que el jove caminava per la via. I continuem molt pendents de Londres, perquè l'aeroport de Heathrow segueix tancat aquesta hora per un incendi. S'han cancel·lat tots els vols que s'havien d'enlairar o aterrar aquest divendres. Recordem que és el segon aeroport del món amb més trànsit de passatgers. Tot plegat, ara ho dèiem, per un incendi en una subestació elèctrica a l'oest de la capital anglesa. El foc ha deixat sense electricitat l'aeroport i també alguns barris propers. I a casa nostra, atenció aquells que hagin d'agafar un vol, perquè l'aeroport del Prat preveu cancel·lar els 19 vols que hi havia programats per aquest divendres a Heathrow. Concretament, hi havia planificades 10 arribades provinents de la capital britànica i 9 sortides. Els passatgers que viatgin a la capital britànica hauran de buscar diverses alternatives, com per exemple aterrar en algun altre aeroport de la ciutat. En una publicació a les xarxes, l'aeroport diu que com a mínim estarà tancat fins aquesta mitjanit. N'estarem molt pendents. I un darrer apunt, Ignasi, perquè el doctor Jacobo Mendioroz fa una crida a la calma després de saber que l'Agència de Salut Pública de Barcelona investiga un brot de tuberculosi que afecta més de 25 persones, sobretot de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però també hi hauria casos al Vallès. N'ha parlat en una conversa al matí a Ràdio Estel, on ha explicat, de fet, que l'Agència de Salut Pública ho té controlat des del 2021 i, de fet, ha dit que sabien que després del coronavirus hi hauria un augment de casos pel retard en els diagnòstics i el tractament. El subdirector general de Vigilància Epidemiològica lamenta també, d'altra banda, que els partits polítics no hagin tirat endavant la proposta de crear una agència estatal de salut pública. Recordem que això es va tombar ahir al Congrés dels Diputats. De fet, fa anys diu que s'intenta potenciar i reestructurar la manera en què s'organitzen les actuacions de salut pública i vigilància epidemiològica. Ara bé, creu i confia que aquesta normativa doncs tirarà endavant tard o d'hora, més d'hora que tard, al Congrés dels Diputats. Ignasi.
Gràcies, Júlia, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana igualment.
També us explicarem que la religiosa del Sagrat Cor de Jesús, Maria Simpermann, ha protagonitzat aquest dijous la desena edició de la Tribuna Joan Carrera, on ha reflexionat sobre els reptes i les oportunitats del sínode que travessa l'Església i ha demanat mantenir la unitat i la profunditat espiritual durant tot aquest procés que culminarà amb una assemblea eclesial el 2028. A més, l'Arxidiòcesi de Barcelona celebra el pregó de Setmana Santa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda a l'església de Sant Agustí de la capital catalana. La pregonera d'aquest any, la periodista de Sevilla, Esther Ortego, ha assegurat que el seu pregó el podrà gaudir tant un confrare de Barcelona com de qualsevol lloc de l'Estat. I un autobús de línia tornarà a mostrar com l'Església és a prop de tothom, encara que molts no ho vegin. Així s'ha presentat aquest divendres des del Secretariat per al Sosteniment de l'Església a la campanya Per Tants 2025, en què un bus tornarà a recórrer Espanya per donar a conèixer l'impacte de la X a la declaració de la renda en els més vulnerables. Després del bloc informatiu parlarem avui d'un llibre titulat Meditacions del Via Crucis, treball dins la col·lecció celebrada al Centre de Pastoral Litúrgica. L'autor Josep Maria Gavaldà aporta textos per a celebracions comunitàries o individuals d'aquest acte de pietat, molt habitual els divendres precisament de la Quaresma. Parlem amb el mateix autor, Josep Maria Gavaldà. I a la secció interreligiosa i d'ecumenisme, temps de diàleg, avui ens acompanyarà el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, també president de la Comissió de Doctrina de la Fe de l'Episcopat Espanyol i pare sinodal. Ens parlarà de la creació d'una taula de diàleg interconfessional a Catalunya, ara ja fa uns pocs mesos, i que ja està en marxa a partir de la iniciativa de representants de diferents confessions cristianes. Ja prepara per al 10 de maig un acte, una trobada ecumènica a la Basílica de la Sagrada Família per commemorar els 1.700 anys del Concili de Nicea. I en el diccionari setmanal, la secció La litúrgia a prop, parlarem aquesta setmana de les flors i els elements naturals que es fan presents a la litúrgia. Ho farem amb el caputxí Valentí Serra. Els últims minuts, ja per acabar, seran per a la nostra sortida dels divendres, una secció en sortida en què seguim amb el cicle d'entrevistes. Avui per parlar dintre del desenvolupament i la vivència de l'eix de l'encontre amb Jesucrist, del Pla Pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi de Barcelona, com ajudar a experimentar la vivència de la fe com a adhesió personal a Crist i com una dimensió comunitària i missionera, des de la litúrgia, des de les celebracions comunitàries. Ens acompanyarà per fer-ho el delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona, Josep Teixidor. Tot això i més als propers 53 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Paula Serra i el Guillem Andrés a les xarxes socials i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Pol Richard Gallagher ha dit que en la fragilitat el papa continua servint l'Església i la humanitat. Ha estat durant l'homilia de l'última missa que s'ha celebrat de manera formal per la salut del pontífex a Roma. I el secretari de les Relacions amb els Estats ha subratllat en aquesta predicació la gratitud de Francesc per la proximitat i la pregària que s'eleva al cel, ha dit, tan abundantment per ell. A continuació, l'arcabisbe s'ha aturat en l'amenaça del mal cada cop més present en els països en guerra, fent seves les constants crides del Sant Pare, i ha dit que necessitem una diplomàcia despresa de miserables interessos humans i que estigui més a favor del bé comú. El secretari de la Santa Seu per a les Relacions amb els Estats ha elogiat la invocació comunitària de tot el poble de Déu en aquest moment de fragilitat humana per al pontífex. Les paraules de Paul Richard Gallagher, secretari per a les Relacions amb els Estats, ressonen on s'ha celebrat aquesta missa, a l'Església del Gesù de Roma, la casa dels jesuïtes a la capital italiana, on s'ha fet aquesta celebració, com dèiem, i que pertany a l'orde de Jorge Mario Bergoglio, que és jesuïta. A la missa, celebrada per la salut del pontífex, l'arcabisbe Gallagher ha dit que el papa agraeix la proximitat i la pregària que especialment en aquests darrers temps s'eleva al cel. L'homilia de l'arcabisbe ha girat al voltant de l'amor diví que flueix contínuament de Déu a través del cor traspassat de Jesús i que demana que es correspongui. Ha recordat que aquest amor es troba amb la nostra misèria, amb els nostres pecats, alhora que assumeix la connotació de misericòrdia. Paul Richard Gallagher ha assegurat també que el temps fort de la Quaresma és propici per aprofundir en aquest camí. Igualment ha afegit que seguir-lo significa deixar-se estimar per Déu i arribar a un renaixement espiritual que obre nous espais i nous horitzons d'esperança, especialment en aquest jubileu, i també de llibertat i de pau. A més, Gallagher ha recordat que el perill és que, en sentit contrari, passem de la vida a la mort. D'altra banda, hem sabut que el servei de correus italià ha assegurat que des de fa un mes, quan Francesc va ingressar al Policlínic Gemelli de Roma, és ell el destinatari de més correus, de més cartes, uns quants milers de missives cada dia, l'equivalent a 150 quilos de paper. Al centre postal romà de Fiumicino, a prop de l'aeroport, aquesta situació s'ha convertit en un costum des de fa un mes. Cada dia reben no menys de 150 quilos de cartes, com dèiem, procedents d'arreu del món, per a un únic destinatari, que és el Papa Francesc. Normalment el pontífex rep al voltant d'un centenar de cartes cada setmana. Des del servei de correus, el responsable del centre postal de Fiumicino, Andrea Di Tommaso, ha dit que és colpidor veure cartes d'arreu del món adreçades al Sant Pare en un moment tan delicat, alhora que constitueix una bonica mostra d'afecte i de participació. Entre els milers de cartes enviades, la gran majoria són dibuixos. Mentre milers de fidels escriuen missatges de suport al Papa, altres s'estimen més contactar amb ell directament, trucant al Vaticà. Les germanes deixebles del Diví Mestre, que s'encarreguen de respondre a les nombroses trucades telefòniques, ho han corroborat i asseguren que aquestes telefonades han augmentat.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem de tema, ho anem dient diverses vegades. Aquesta setmana l'Arxidiòcesi de Barcelona celebra el pregó de Setmana Santa 2025 aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en un acte públic a l'església de Sant Agustí de la capital catalana, al costat de la Rambla i al principi del barri del Raval. L'acte anirà a càrrec, el pregó, d'Esther Ortego Cervera, periodista sevillana i antiga membre del Consell de Confraries, que serà l'encarregada de pronunciar les paraules d'aquest pregó. A més, l'esdeveniment comptarà amb el tradicional concert de marxes processionals interpretat per la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit sota la direcció de Juan Bautista Tortosa Lara. En una entrevista a Ràdio Estel, Esther Ortego ha assegurat que el seu pregó el podrà gaudir tant un confrare de Barcelona com de qualsevol lloc d'Espanya.
Intento, he intentado, porque evidentemente estoy en una ciudad que no conozco del todo, su Semana Santa, evidentemente, y además lo digo en el pregón, que me da mucha rabia no poder conocerlas todas las importantes y las que yo creo que a lo que voy. Entonces, evidentemente, documentarme de toda la archidiócesis es muy complicado. Yo he basado todo en el cofrade en genérico, la persona cofrade que puede estar en Huelva, en Barcelona, en Castelldefels o en León.
A més, Esther Ortego ha comentat que vol arribar al cor de tots els confrares i altres persones que hi siguin presents.
Lo he basado mucho, mucho, como ya en contacto anterior que he tenido con todos ellos, el tema del 60 aniversario de la Esperanza Macarena y el Gran Poder. Sí, sí. Además, se da el caso de que yo pertenezco a esas dos hermandades aquí en Sevilla y conozco profundamente. Y me ahí ando. Voy a estar media hora pues hablándoles a los cofrades de corazón a corazón.
Per la seva banda, el president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona, Manel Riera, ha explicat que l'acte del pregó inclou una síntesi, d'alguna manera, de tota la pietat popular.
Es presenta molt bé, en principi, doncs, perquè és un pregó que, a part d'això, aplega doncs, moltes confraries i germandats. Per altra banda, també doncs, tenim per amenitzar diguem, una mica també el tema doncs, un gran concert de marxes processionals, que aquest any, per exemple, doncs, ens ve doncs, la unitat musical de la Inspecció General de l'Exèrcit i que, bé, jo comprenc que quan algú sent la paraula exèrcit doncs es posa els pèls de punta, però jo ja sé que hi ha prejudicis, però jo que voldria dir és que aquests senyors, aquests militars, diguem, l'únic que fan és tocar música, no fan res més. Després també farem uns reconeixements a persones de les confraries germandats que durant anys doncs, han dedicat la seva vida, el seu temps, a les confraries, diguem que la Setmana Santa doncs, tiri endavant, i també els Premis Immaculada, que és exactament el mateix, és una mica això, no? El Premi Immaculada que el Consell doncs, otorga cada any doncs, a una entitat o una persona doncs, que, de reconeixement doncs, que ha afavorit la Setmana Santa, bàsicament.
I el director del Secretariat de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Manuel Zamora, ha aclarit que la pietat popular conviu perfectament amb la litúrgia i la pastoral i l'espiritualitat de l'Església.
Són complementàries, no? Són dues maneres de viure bueno, la fe, no? Per dir-ho, que no són ni excloent ni molt menys. I ara, per exemple, hem tingut el Congrés Internacional de Pietat Popular que s'ha fet a Sevilla, s'ha fet molt hincapié en aquest tema, no? De la manera de viure la Pietat Popular, no? Que no és una cosa, diguéssim, com a vegades pensava abans, com una subcultura de la fe o alguna... És comunió i ja està. Tu quan l'Eucaristia, doncs, l'aire, el pa, no? Però diu, mira, aquí està el cos de Crist, no? Bueno, quan surt al carrer l'aire és el misteri, i la gent mira cap allà perquè tu vols que miri cap allà, perquè l'atenció, i tu estàs mostrant a Crist al carrer, a persones que igual no aniran a l'església.
El pòrtic de la Setmana Santa, aquest pregó d'aquest dissabte a les 5 de la tarda a l'església de Sant Agustí de Barcelona, està organitzat pel Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi i per la Pontifícia i Reial Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena de la capital catalana, que compleix, com sentíem abans, 60 anys, tot amb el suport també de l'Ajuntament de Barcelona. També destaquem que la religiosa del Sagrat Cor de Jesús, Maria Simpermam, ha protagonitzat aquest dijous la desena edició de la Tribuna Joan Carrera, on ha reflexionat sobre els reptes i les oportunitats del sínode que travessa l'Església i ha demanat mantenir la unitat i la profunditat espiritual durant tot aquest procés que culminarà amb l'Assemblea Eclesial l'octubre de 2028. Després de la introducció de la ponència a càrrec de la religiosa catalana, també del Sagrat Cor de Jesús, Margarita Bofarull, membre del Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmia per la Vida al Vaticà, Simpermam ha compartit l'experiència viscuda en les sessions de l'Assemblea del Sínode tant el 2023 com el 2024. Ha explicat que va veure-hi persones transformades després d'haver participat en les assemblees amb un gran canvi interior, fins i tot amb llàgrimes de tendresa. I va concloure que ha estat un privilegi ser-ne testimoni alhora que va dir que podia afirmar que havia vist l'esperit en acció. Simpermam ha destacat que participar en el sínode ha estat també un procés profundament espiritual i l'ha volgut definir com una oportunitat, ja que l'Església necessita ara una renovació com la que va aportar el Concili Vaticà II ara fa 60 anys, tant per fer front a les crisis que pateix el món com per construir-hi nous vincles des de la mateixa Església. Entre les qüestions tractades en el procés sinodal, Simpermam ha destacat la necessitat d'una conversió espiritual profunda per part de tota l'Església. Seguim repassant l'actualitat d'aquest divendres. Us expliquem també que Simpermam, la que ha fet la ponència d'aquest Tribuna Joan Carrera, forma part de la Unió de Superiores Majors, Unió Internacional, un organisme eclesial molt femení, i ha subratllat la necessitat d'una participació àmplia i efectiva en el futur de l'Església de tots els fidels. També ha dit que el moment que viu ara l'Església és probablement el més significatiu dels darrers 60 anys i que s'està creant una Església global i transformadora alhora que s'ha assumit el compromís de fer del sínode una realitat a tot el món amb la participació de tothom. En aquest sentit, Maria Simpermam, que és, com dèiem, la presidenta de la Unió de Superiores Majors, la Unió General de Superiores Majors, ha engrescat tothom a participar en aquest procés que viu l'Església i a preguntar-se amb humilitat què pot aportar cadascú dins la mateixa Església. Dimarts, en aquest programa Sense Distància, entrevistarem la mateixa Maria Simpermam.
Sense Distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies en aquest tercer bloc. Un autobús de línia tornarà a mostrar com l'Església és a prop de tothom, encara que molts no ho vegin sempre. La crida és a descobrir, d'aquesta manera, la campanya Per Tants 2025 de la Conferència Episcopal Espanyola. El Secretariat per al Sosteniment de l'Església ha presentat aquesta campanya aquest divendres una iniciativa que consistirà en fer recórrer un autobús de línia per tot l'estat espanyol per donar a conèixer l'impacte de la X en els més vulnerables. El bisbe de Tarassona i responsable del Secretariat per al Sosteniment, Vicente Rebollo, ha presentat aquesta campanya per tants 2025 en una conferència informativa que ha tingut lloc a Madrid, a la seu de l'Episcopat Espanyol. Rebollo ha donat les gràcies als més de 9 milions de contribuents que marquen la creu de l'Església perquè, segons ha dit, el seu gest arriba molt lluny i permet a l'Església continuar teixint llaços i portar llum, com la de l'Evangeli, a tota la societat. L'Episcopat ha posat en marxa aquesta campanya, que es diu Línia 105 per tants, que recorre diferents llocs per mostrar la tasca social i espiritual que desenvolupa l'Església en l'àmbit local a través, moltes vegades, d'entitats, de congregacions religioses i d'altres institucions i l'impacte que té la X a la declaració de la renda. D'altra banda, Càritas Internacional condemna en un comunicat de manera enèrgica la represa dels atacs aeris a la franja palestina de Gaza, que han causat la mort en aquests moments de més de 400 persones i centenars de ferits. Segons l'organització catòlica, això marca l'escalada de violència més gran des de l'alto al foc de gener i enfonsa un cop més la població civil en la por, el patiment i el desplaçament. Càritas avisa que el bombardeig constitueix una violació greu del dret internacional humanitari i exigeix amb urgència el restabliment immediat de l'alto al foc per evitar més pèrdues de vides i per protegir la dignitat i la seguretat de tots els civils. I la població catòlica creix al món i arriba a més de 1.400 milions de fidels, segons l'estudi de l'Anuari Pontifici 2025 i de l'Anuarium Statisticum Ecclesiae 2023. El creixement ha estat de l'1,15% entre el 2022 i el 2023 i d'un 3,31% més de batejats. Àfrica ha experimentat un creixement significatiu i ha passat de 272 milions de catòlics el 2022 a 281 milions l'any següent. Aquest avenç té la seva causa en part en la forta presència de l'Església en països com ara la República Democràtica del Congo, que lidera amb gairebé 55 milions de catòlics, seguida de Nigèria amb 35 milions. A Amèrica l'increment ha estat del 0,9% i es consolida així com el continent amb la quantitat més gran de catòlics al món, amb un 47,8%, gairebé la meitat, del total global.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fins al 21 d'abril t'està esperant una exposició molt especial a Barcelona. Es diu Univers Xucli, posa't la gorra, explora-la al Palau Robert. I està promoguda per la FANOC, Associació de Familiars Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Descobriràs una de les aventures socials més increïbles de tots els temps, una mostra de com la societat civil ben organitzada pot aconseguir grans fites. L'Univers Xucli va ser descobert per un grup de famílies de l'associació després de rebre l'impacte del diagnòstic de càncer en els seus fills i filles. La mostra pren la forma d'una crònica periodística en què s'explica la tasca gegant que van començar aquestes famílies 40 anys enrere i que continua ben activa actualment. Univers Xucli, posa't la gorra i explora'l al Palau Robert. Fins al 21 d'abril al Palau Robert de Barcelona. Exposició imprescindible.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Seguim el fil del Sense Distància. Us volem presentar avui un llibre titulat Meditacions del Via Crucis, un treball inclòs a la col·lecció celebrada al Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL. L'autor, Josep Maria Gavaldà, aporta textos per a celebracions comunitàries o individuals d'aquest acte de pietat, que es viu amb molta intensitat de manera especial els divendres del temps de Quaresma. Cada estació invita a la contemplació, a reviure el que va ser el camí de Jesús cap a la creu i a trobar en ell un fonament per a la nostra pròpia fe i la nostra esperança, ideal per a parròquies, grups de pregària o reflexió personal. De tot plegat, parlem uns minuts amb el mateix Josep Maria Gavaldà. Bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Bé, ens pot recordar què és el Via Crucis com a acte personal, comunitari, per seguir Jesús en el camí de la creu?
Sí, mira, el Via Crucis és una pregària en la qual doncs es va resseguint aquest camí que Jesús va fer doncs per anar doncs fins a arribar fins al Calvari, no? I en aquest camí doncs Jesús es troba amb la seva mare, en aquest camí doncs hi ha un home, el Cirineu, que l'ajuda a portar la creu, en aquest camí Jesús cau diverses vegades doncs pel pes mateix de la creu, en aquest camí Jesús es troba amb unes dones que ploren a Jerusalem i les consola. És a dir, i tot aquest recordar aquest camí de Jesús que puja doncs al Calvari fins a morir en la creu, doncs serveix per tots els cristians per no només recordar-lo, sinó també per realment viure'l, no? Estar, acompanyar a Jesús en aquest camí d'entrega de la pròpia vida per nosaltres, no? I, per tant, doncs, el Via Crucis és anar resseguint doncs, aquestes diferents estacions, aquests moments en els quals Jesús, doncs, abans de la seva mort, doncs, també doncs, ens transmet, no?, la seva entrega, la seva compassió, el seu amor, el seu perdó per tots nosaltres.
Mm-hmm. El Via Crucis, que segur que molts oients coneixen, és precisament aquesta participació personal, no?, en el camí de la creu. Com planteja vostè aquest exercici pietós, concretament en el llibre que presentem?
Doncs en el llibre hi han 7 viacrucis, vull dir, 7 meditacions, no?, vull dir, complets de les 14 estacions que cada viacrucis té, doncs 7 models de viacrucis, i d'aquests, doncs, 5 segueixen les estacions que en diem tradicionals, i 2 viacrucis d'aquests, doncs, segueixen, podríem dir, unes estacions, totes elles extretes dels evangelis doncs, del Nou Testament, no?
Mm-hmm, molt bé.
I llavors, doncs, venen precedides per alguna pregària, es tracta, doncs, de que en cada estació, doncs, llegim un text que a la vegada ens recorda el fet històric i al mateix temps ens convida a nosaltres a treure'n doncs, uns exemples, unes lliçons, una saviesa, no?, en el nostre camí doncs, de creients.
I potser aquestes eines ajuden a meditar cada estació, cada etapa d'aquest camí de Jesús, portant la seva pròpia creu, és a dir, a part dels textos evangèlics, vostè també dona suggeriments en el llibre.
Sí, sí, són com si diguéssim comentaris, no?,
sí,
de cada un d'aquestes estacions, a partir, a vegades també, doncs, d'algun text evangèlic, a partir també d'algun salm. Podríem dir que qualsevol estació doncs, és comentada doncs, a nivell espiritual, no?, perquè doncs, totes les coses, encara que siguin fets del passat, doncs, tenen una repercussió, unes conseqüències, no?, en la nostra vida espiritual.
Mm-hmm. Avui parlem amb Josep Maria Gavaldà, autor d'un interessant llibre que pot ser una bona guia per practicar l'exercici del Via Crucis, titulat Meditacions del Via Crucis. A qui recomanaria especialment aquest llibre? Bé, ja hem dit que pot ser útil a parròquies, comunitats cristianes, no?, com a eina per pregar en grup,
sí,
o en comunitat.
Sí, evidentment, podríem dir el Via Crucis és molt millor, podríem dir, per la seva forma d'organitzar-lo doncs, en grup, no? I, per tant, a les parròquies, els grups que doncs, durant aquests dies de la Quaresma doncs, es decideixen a resar junts doncs, i a fer un Via Crucis, normalment el Via Crucis també es fa caminant i es va d'un lloc a l'altre, no? Mm. Amb una creu alçada, vull dir, llavors es va fent aquest camí i es van aturant doncs, fent 14 estacions, 14 aturades, on es fa la reflexió, no? També hi ha alguns cants, etc. Però si doncs, alguna persona no té possibilitat d'anar doncs, a la seva parròquia o a un grup on resin i facin la celebració del Via Crucis, la pregària del Via Crucis, doncs també es pot fer a casa, igual que el rosari, no?
Mm-hmm. Efectivament.
Vull dir, cadascú doncs, pot una mica... No és per així un llibre per llegir com qui llegeix doncs, uns textos, podríem dir, d'una novel·la o d'una... sinó que es tracta d'unes pregàries, no? D'unes reflexions que es llegeixen i que necessiten també un temps de silenci, una mica de meditació, no? És una pregària.
És un llibre per plegar.
També la pot fer personalment a casa, evidentment, sí.
I tant. Finalment, precisament ara vostè s'ha referit al rosari, tenint en compte que altres actes de pietat s'han fet molt populars al llarg dels segles, entre ells el rosari, però també, per exemple, les processons, naturalment per Setmana Santa, no? Com podem reivindicar també el Via Crucis, no? Com una eina de pregària i d'esperança, no? Per veure-hi la creu com un signe d'esperança.
Home, jo diria que el Via Crucis és una meditació molt profunda de la creu de Jesús, de la seva passió i de la seva mort en creu. I que a vegades, doncs, fins i tot, podríem dir, amb la homilia, el diumenge o el que sigui, doncs, clar, la homilia és un temps doncs, bastant curtet. En canvi, el Via Crucis dona peu a aprofundir, a reflexionar sobre aquest misteri, que és Jesús que realment entrega la seva vida per nosaltres, mor en una creu i el Via Crucis s'acaba amb la sepultura de Jesús a la creu, però la sepultura també és, podríem dir, un anunci, no?, de l'esperança de la resurrecció.
I tant.
I, per tant, podríem dir el Via Crucis és una pregària que està doncs, centrada en un, no pas en un fet, podríem dir, secundari de la vida cristiana, sinó tot el contrari. És, podríem dir, un moment essencial, no?, de la vida de Jesús.
I tant, i tant. I concentrar-se en aquest esdeveniment central és una bona pràctica també de pietat.
Exacte, també per... I de, no només... pràctica de pietat, sinó també realment per aprofundir, no?, en el misteri de la mort del Senyor.
I preguntar-se, clar, i què ens diu a la nostra vida, no?, la vida de cadascú, també,
sí,
aquest és el gran objectiu del Via Crucis. Moltes gràcies, Josep Maria Gavaldà, per haver-nos acompanyat. Avui recomanem aquest llibre, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL, dins la seva col·lecció Celebrar, una col·lecció molt, amb una llarguíssima trajectòria, té moltíssims materials, però recomanem avui aquest Meditacions del Via Crucis. Gràcies i fins una altra, i que vagi bé.
Molt bé, moltes... Vinga, adéu-siau, adéu.
De seguida arriben les seccions, comencem pel temps de diàleg.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0. Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
Benvinguts i benvingudes ara a la secció d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós, en què ens acompanyarà avui el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, també president de la Comissió Episcopal de Doctrina de la Fe a la Conferència Episcopal Espanyola i pare sinodal. I és que la creació de la taula de diàleg interconfessional de Catalunya ja està en marxa des de fa 3 mesos a partir de la iniciativa d'un grup de representants de diferents confessions cristianes presents en l'àmbit de Catalunya. Persones que ja portaven anys mantenint contactes i diferents reunions per impulsar la continuïtat i la formalització del diàleg desenvolupat fins aleshores. La taula ha nascut amb la voluntat de promoure el diàleg i la col·laboració, vetllar i treballar perquè es garanteixi l'adequat exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa dels creients i aportar valors fonamentals comuns entre els cristians cap a la societat, posant de relleu sempre la capacitat que té la fe cristiana de construir ponts entre les persones. Per fer-ho, aquest nou fòrum ja ha anunciat un primer acte conjunt com a taula de diàleg que serà el 10 de maig, ja podem anar-ho apuntant, 10 de maig a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb motiu de la celebració, aquest jubileu dels 1.700 anys del Concili de Nicea. En parlem uns minuts, com dèiem, amb el bisbe Francesc Conesa. Senyor bisbe, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Encantats de saludar-lo. Què ens pot dir ara del camí... Què ens pot dir, dèiem, del camí que ha començat a recórrer aquesta taula de diàleg interconfessional?
Pues, sí, efectivament. La taula es va constituir al final del mes de novembre. Va ser un moment molt bonic, perquè era el fruit d'un treball conjunt que havien estat fent per constituir aquesta taula com un organisme estable de relació entre nosaltres. Aquesta taula té una peculiaritat, que està formada per representants oficials de les esglésies. És a dir, no és un grup de persones que ens agrada l'ecumenisme i ajuntem, sinó que cada un té la representació de la seva església. Uh-huh. Per tant, diguem, el model seria un consell d'esglésies.
Molt bé.
En el que també poden participar federacions d'esglésies. Uh-huh. Esglésies i federacions.
I que existeix en l'àmbit espanyol, no? Ja des de fa més temps.
En l'àmbit espanyol es va formar també. Sí, sí. Uh-huh.
Molt bé.
Es va formar el mes de setembre. Nosaltres l'hem fet aquí a nivell de Catalunya.
I quines són les creences fundadores? Són, bé, catolicisme, protestantisme...
Bueno, hi ha protestants de diverses branques, perquè hi ha evangèlics, alemanys, de l'Església Evangèlica Alemana, de l'Església Evangèlica Espanyola, de la IERE, l'Església Reformada Episcopal Espanyola, mm-hmm. i després ja està també armenis, estan ortodoxes de diverses branques també, mm-hmm. de Sèrbia, ortodoxes de Sèrbia, de Romania, bueno.
Molt bé, molt bé. Per tant,
és una
bona
representació. Les principals esglésies.
Molt bé. Com s'està preparant, senyor bisbe Francesc, l'acte ecumènic del 10 de maig a la Sagrada Família?
Bueno, una de les coses que estem treballant és aquesta celebració del 1700 aniversari de Nicea, que és un tema que està també dintre del jubileu de l'esperança que estem vivint. Per aquesta celebració hem pensat 3 coses. Tenim 3 iniciatives, eh? La primera és un llibre de col·laboració entre nosaltres que ja està en marxa i que a final d'abril ja disposarem d'aquest llibre. És un comentari interconfessional al Credo de Nicea.
Molt bé.
I es titula Nosaltres creiem. I l'editarà en castellà i català el Centre de Pastoral Litúrgica. I, bueno, això ja està molt avançat.
Molt bé.
Aquesta és una primera iniciativa. Després, una segona serà una sèrie de conferències que farem a final d'abril. Bueno, farem la presentació d'aquest llibre i hi ha una conferència d'un ortodoxe de Romania que és especialista en Nicea i parla de Nicea. Hi haurà un concert d'un cor de Romania també, perquè també s'inaugura una església nova que han fet els de Romania.
Sí.
Bueno, i farem obres de festa. I després el gran acte al que esteu convidats tots és el dia 10 de maig, dissabte, 11 del matí, Sagrada Família. Què farem? Una gran celebració ecumènica, celebrant el credo, escoltarem la paraula de Déu, anirem en les tres parts del credo, una part del Déu Pare, Déu Fill, Déu Esperit Sant, cada una, i anirem alternant meditació, unes paraules de reflexió, la Sagrada Escritura, un cant de cada una de les tradicions, jo que serà bonico, eh?
Escoltar, sí, i tant, i tant.
Ortodoxes, un cor protestant, que s'han juntat ja dos cors per cantar, també dos cors dels catòlics, bueno...
Doncs que... I,
sí, que serà sigui... una gran celebració que acabarà professant junts el credo.
Recordem que el credo de Nicea, de fet l'actual és el de Nicea i Constantinople, aquest llarg, no?
Exactament.
Explica una mica més aquestes tres grans veritats de la fe, una mica més explicades, precisament en el seu moment, al segle IV, per enfortir, no?, la creença en Jesús, fill de Déu, davant de les heretgies. Però és que ara també tenim una mica, no?, la diversitat de persones que qüestionen la divinitat de Jesús.
Però, a nosaltres... El que ens agrada és poder dir nosaltres creiem en aquest misteri de la Trinitat. És a dir, en el segle XX, el segle XXI, després de tant de temps, junts professem aquesta fe. Aquesta fe ens uneix a mi, amb el protestant, amb l'ortodoxe i amb tots els que, també com jo, diuen que creuen en Déu Pare, Fill i Esperit Sant. I això és el que ens uneix i ens dona alegria poder dir-lo junts.
Sí.
I per això acabarem professant junts aquesta fe que ens uneix com a cristians i poder dir, continuem en el segle XXI creient en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant.
Avui parlem amb Francesc Conesa, bisbe de Solsona i president de la Comissió de Doctrina de la Fe de la Conferència Episcopal Espanyola, que inclou l'ecumenisme i el diàleg interreligiós, precisament. A banda de la lletra del credo, molt important recordar-ho, què va representar el Concili de Nicea l'any 325, no?, per a la unitat, primera experiència conciliar d'unitat dels cristians? I què ens diu ara, no?, aquella primera experiència, senyor bisbe?
Bueno, allà en aquell moment es van tractar moltes coses. Una és aquesta, fonamental. Era necessari fer front a l'heretgia d'Arrio i establir exactament els termes de la fe. Per cert, que un dels bisbes que va presidir era Ocio de Córdoba, un hispano,
sí,
el que va estar allà presidint el concili. Va ser un moment important, perquè això va obrir el camí a altres concilis ecumènics, no?, en què l'Església es reuneix per determinar la fe i precisar la fe de l'Església. Aquest concili no va inventar res de nou, sinó simplement, sent fidels als datos que tenim del Nou Testament, es va formular la fe d'una manera clara, dient la clau era que Jesús és de la mateixa naturalesa del Pare, que és el que professem, no? No? Homoousios era la paraula grega que va portar molts mal de caps, però que, bueno, és en la que van arribar a l'acord.
Sí.
També en aquest concili es va establir la data de la Pasqua i l'acord sobre el tema de la Pasqua, cosa que encara es divideix als cristians.
Sí, perquè, sobre l'Orient i Occident, sí.
Sí, encara que van arribar a un acord, després les interpretacions són diverses.
Clar, recordem
estem
que...
Estem d'acord en que és la primera lluna plena després de quan comença la primavera, que és el que estableix el concili, però l'hora de comptar és diferent d'uns i d'altres.
Clar, pel calendari gregorià i el...
Aquest any coincideix i tots celebrarem la Pasqua el mateix dia.
Sí, sí, és una bona notícia.
És una alegria.
Sí, sí.
I sabeu que el papa Francesc, però ja això ve del Concili Vaticà II, ja estaven reclamant una celebració conjunta i arribar a un acord sobre la data de la Pasqua.
Que sigui cada any igual. Sí. Perquè això passa, em sembla, que cada 7 o 6 o 7 anys, em sembla, aquesta coincidència, sí, no?, per les diferències del calendari.
Sí, sí. Sí.
Si no, hi ha una diferència de 2-3 setmanes segons l'any.
Exactament.
Sí.
Exactament.
Sí, recordem, calendari julià, pel qual es regeix l'Església d'Orient, sí, i el gregorià, pel qual ens regim nosaltres a Occident.
Sí.
Hi hauria,
sí,
molt que parlar, però el temps és limitat. Sí que li vull preguntar una mica, senyor bisbe Francesc Conesa, pel sínode. Vostè va participar en les dues últimes assemblees, sí, sinodals, ja n'hem, sí, parlat, evidentment, no? Però quina importància creu que té el diàleg entre cristians separats, com ara aquestes, sí, experiències, dins la nova, mira, concepció de l'Església?
Mira, el sínode va fer una aposta molt forta per l'ecumenisme.
Uh-huh.
De fet, van començar el sínode en una vigília de pregària ecumènica.
Uh-huh.
L'any passat, en octubre, també va fer una trobada ecumènica. També havia participants d'altres confessions cristianes en el sínode i vam escoltar la seva paraula. I després es diu, perquè clar, nosaltres reflexionàvem sobre com ser una església que camina junts, però caminar junts significa caminar junts també a altres cristians que professen, com jo, la fe en la Trinitat i que tenen el mateix baptisme que jo. Llavors, s'insisteix molt en el sínode en la importància de l'ecumenisme. I es diu específicament l'Església continua en l'aposta forta per el tema ecumènic. Inclús se suggereixen una sèrie d'activitats i de coses. Tenir un martirologi comú, però també es parla, per exemple, de fer un sínode ecumènic sobre la missió. Això està allí suggerit. No sé si es farà o no.
Bé, doncs, queda el suggeriment fet.
Recordo que va ser un bisbe francès el que ho va dir.
Molt bé, molt bé.
La sessió
del sínode. I per acabar, senyor bisbe, el cap de setmana passat la Secretaria General del Sínode feia públic un document amb el qual el papa marca un camí d'implementació, es diu així, d'aquesta, sí, nova concepció de l'Església amb l'Assemblea, sí, Eclesial a l'octubre del 2028. Com valora vostè aquest, sí, fet?
Bueno, jo crec que, bueno, això resalta la importància que té i que està tenint aquest sínode.
I que no s'acaba, no?, amb els 3 anys aquests, sinó que continua.
Recordeu que vam tenir 2 anys de preparació, l'escolta.
Sí.
2 anys de desenvolupament de les sessions i ara 3 anys d'aplicació.
Uh-huh.
Bueno, jo crec que el papa està donant una importància molt, molt forta a aquest sínode. Ara tindrem 3 anys d'aquí al 2028 per anar fent realitat. Jo crec que això és prendre en sèrio la veu de les persones i el que s'ha dit. No passar pàgina i ara anem a un altre tema. No?
Clar, clar.
Primer apliquem les conclusions en les que hem arribat. Jo crec que és un bon, serà un bon treball i, bueno, ara ens toca també a les esglésies locals, és a dir, a les diòcesis i a les parròquies, pues, posar-nos les piles per treballar en aquest tema.
I tant, perquè això en petites comunitats també s'ha de conèixer. No és una cosa de l'alta església, per entendre'ns, sinó que és de tots, no? Sí, sí. Moltes gràcies, monsenyor Francesc Conesa, bisbe de Solsona i president de la Comissió de Doctrina de la Fe a la Conferència Episcopal Espanyola, pare sinodal. Ha estat un plaer parlar amb vostè, com sempre. Li agraeixo molt les seves paraules clares. Fins una altra.
Igualment.
Una abraçada.
Gràcies. Ale. Bona tarda. Adéu.
I ara anem als altres temes, la litúrgia i, finalment, la nostra sortida.
La litúrgia a prop.
Obrim el nostre diccionari particular de litúrgia avui per parlar d'un tema que és molt present en les celebracions. De vegades, fins i tot, genera debat, no? Si quan es posen flors, si l'austeritat de Quaresma requereix no posar res, o potser alguna branca en verd. Què representa la presència de flors, plantes i altres elements naturals durant les celebracions litúrgiques? Tenim les respostes del caputxí Valentí Serra de Manresa. Fra Valentí, pau i bé, què és això? Què representen les flors?
Bé, les celebracions litúrgiques no fan altra cosa que intentar també inserir en les celebracions festives aspectes que formen part de la cultura i de la tradició. En totes les cultures la presència de les flors són, doncs, signe de festa. i doncs, en els àpats, en els onomàstics, en les exèquies hi ha una presència de flors i la litúrgia no fa altra cosa que assumir i inserir en la litúrgia el que forma part ja d'aspectes culturals i antropològics antiquíssims, atès doncs, el gran simbolisme de les flors.
Fra Valentí, d'altra banda, en què ens ajuden les flors a viure la fe en la litúrgia, especialment en temps forts, no?, com Nadal o Pasqua, o en algunes solemnitats especials, com la Immaculada Concepció, Sant Josep o Tots Sants?
Bé, a veure, Tots Sants, com que va molt lligat amb el Festa dels Difunts, la presència de les flors és enorme. La Puríssima Concepció, pel simbolisme que moltes flors es donen a la Mare de Déu, de símbol doncs, de puresa, de bellesa, també tenen una transcendència enorme, però sobretot és en temps de Pasqua que la presència de les flors tenen un pes enorme, no? Fins i tot en el Sant Llençol de Turí s'han trobat doncs, pòlens de les flors que van posar en el cos de Nostre Senyor Jesús Crist quan el van amortallar. La presència de les flors és enorme, no? I clar que ens ajuden a lluir la fe, no? Perquè hi veiem l'esclat de la vida, la resurrecció del Senyor, les flors que sempre són promesa de vida, de fruit, de renaixement, signe doncs, de felicitat, signe també de festa, no? També nosaltres moltes vegades a casa o als convents es decora doncs, les taules amb flors, doncs, tot això que vivim i que ens dona doncs, la naturalesa com a llenguatge, ho posem també en la litúrgia i ens ajuda doncs, a expressar doncs, allò que vivim amb aquest simbolisme.
Aclarim que precisament la Quaresma és un temps d'austeritat i, per tant, moltes vegades les flors no hi són. Això sí, el diumenge quart, el de la setmana vinent, sí que acostuma a ser més apte, perquè és la Dominica Letare de l'Alegria, a posar-hi més flors. Fra Valentí Serra, moltes gràcies al frare Caputxí que ens ha acompanyat avui i que en sap molt de natura, d'herbes remeieres, títol d'un dels seus llibres. La gran herba remeiera per a l'ànima és l'Eucaristia, podem dir-ho així. Gràcies, Fra Valentí. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància, l'Església a peu de carrer. En sortida, uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
I benvinguts a la nostra sortida d'aquesta setmana. És per continuar avui amb el cicle dedicat a l'eix de Jesucrist dins el pla pastoral Sortim de l'Arcabisbat de Barcelona. Aquesta vegada parlarem d'ajudar a experimentar la vivència de la fe com una adhesió personal a Jesucrist amb una dimensió comunitària i missionera. En l'Eucaristia i en especial la dels diumenges i també en molts altres moments en què la comunitat cristiana comparteix aquesta vivència de la fe. Tenim amb nosaltres Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona, també un dels homes forts en tot aquest treball de l'eix de Jesucrist. Mossèn Josep Teixidor, un plaer, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com afavorir la dimensió comunitària i missionera lligada a la litúrgia, mossèn Teixidor?
Bé, doncs té la seva significació pròpia, no?, la litúrgia, perquè és l'exercici de l'obra de la salvació que ens dona Jesucrist i que això, doncs, aquesta litúrgia, el que és un actor principal és l'assemblea. Per tant, pertanyen a l'Església, influeixen en ella i la manifesten. I què vol dir? Doncs que l'Església i els batejats formem aquest cos de Crist i que, per tant, tots, doncs, pel baptisme, per aquest sacerdoci comú, doncs, celebrem la litúrgia, això sí, units al cap, a Jesucrist com a cap, representat per la figura del president de la celebració, no? Però que aquí tots plegats tenim aquesta funció sacerdotal de lluir a Déu, de celebrar el culte, de celebrar la litúrgia.
I tant. La litúrgia, precisament, té el perill que molts la puguin veure com una escenificació, fins i tot com una obra de teatre, que evidentment no és això, és l'art de celebrar. La qüestió de la dificultat del llenguatge en l'Eucaristia, per exemple, continua sent una mena de reclam que es fa sovint des de les famílies i les comunitats cristianes. Què convindria fer, mossèn?
Bàsicament, formació i catequesi. És a dir, la litúrgia tot el que té, vull dir, és pedagògic, tot el que té, hem de tenir clar que el que celebrem és el misteri pasqual, que l'anem actualitzant, aquell únic misteri pasqual, cada vegada que celebrem el memorial del Senyor, tots els sagraments, tota la celebració, no cal dir l'Eucaristia, i que, per tant, el llenguatge sí que potser a vegades pot semblar una mica enrevessat, però per això existeix la catequesi, com feien els pares de l'Església, les catequesis mistagògiques, i que, per tant, jo personalment ho faig sempre, no explicar, la gent et diu quan expliques, no, mossèn, això ningú ens ho explica, doncs s'ha de saber, i s'ha de compartir-ho també doncs, amb el poble sant de Déu, perquè també ells puguin doncs, exercir aquest servei també d'aquesta evangelització a través de la litúrgia. És a dir, si s'explica, s'entén bastant bé.
I tant, anar-ho explicant, també anar preguntant, no?, als fidels que també tinguin l'interès de tant, preguntar.
Sense por.
Sense por, efectivament. Ha parlat vostè de mistagògia, precisament en el catecumenat, no? És l'etapa quan un ja ha rebut la iniciació cristiana. Molt important, oi? Arriba l'hora de la veritat. Estic en una adhesió a Jesucrist que m'exigeix una mica, no?, viure d'acord amb això.
Això mateix, vull dir, clar, és un procés doncs, que anem seguint el Senyor, ens en configuren a ell, no tot doncs, és tan evident, però per això també està doncs, el fet de la festa, també el fet de preguntar, està el fet d'aquesta inquietud, no treu els dubtes, evidentment, però, doncs, en el fons, és aquesta configuració al Senyor, sí.
De vegades es parla de la necessitat d'adaptar la litúrgia. Aquesta és una paraula que també sona molt. Fins a quin punt es pot adaptar? Sempre es pot adaptar, però també hi ha una part de la litúrgia que és, diguéssim, inamovible, no?, que és el misteri. Què ens diria d'això? De vegades és difícil també explicar-ho pedagògicament.
És a dir, el que és adaptable t'ho posa també en les rúbriques, en les normes, però hem de tenir clar que la litúrgia no és nostra, sinó que és de l'Església, no? És d'aquesta obra de Jesucrist. Hem de tenir clar tot això i la tradició. I, per tant, no és una cosa nostra, penso l'Eucaristia, no? Que a vegades doncs, podem posar-hi coses, un recipient on hi anem posant coses, no? L'Eucaristia parla per ella mateixa perquè no és una representació, com has dit a l'inici, no? Estem celebrant el misteri pasqual del Senyor i hi ha coses que, evidentment, es poden adaptar i així ho va fer també la reforma litúrgica, doncs, propiciar doncs, que es pogués accedir a la llengua vernacla, a la simplificació dels ritus, perquè fóssim, doncs, anéssim a les fonts i fóssim més autèntics, no? Per tant, ja hi ha coses que s'adapten també en funció del públic, però el que no, el que és troncal, evidentment, hi ha aquesta part del misteri. Si no, estaríem fent una representació teatral en lloc de celebrar el que realment estem fent.
Avui amb el prevere Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona, seguim explorant aquest cicle del Pla Pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi dedicat a l'eix de Jesucrist. Aquí es pensa en un seguiment de la qualitat o de la simplicitat de les homilies, per exemple, també dels cants en la litúrgia?
Sobre les homilies també ha parlat força el Papa Francesc, amb molt bon criteri, no? Que també doncs, que siguin breus, que es parli sobretot de lo que s'ha de parlar, és a dir, de la Sagrada Escriptura, de la litúrgia de la paraula i també de l'ecologia, perquè no, de les oracions de la missa, que també no són un apèndix, per això és tot un conjunt. I que, per tant, doncs, aquesta simplicitat, que també el llenguatge sigui entenedor, també la litúrgia pot ser aquest element, aquest un dels moments, no?, catequètics d'explicar algunes coses, però sobretot cenyint-nos o bastant orientats, millor dit, en el que estem celebrant aquell dia, no? I després, pel que fa al cant, també és important entendre una altra cosa, és a dir, el cant en la litúrgia no és un cant perquè sí, per si sol, sinó que sempre acompanya un ritu i, per tant, té unes característiques concretes. No tots els cants valen. No és què posem avui o què cantem avui, sinó que tot en els cants, diríem, ja tenen el seu significat, no? No és el mateix un cant d'entrada processional, doncs, un cant meditatiu que podem posar doncs, en un altre moment, doncs, jo què sé, la presentació de les ofrenes, no és el mateix doncs, un cant de comunió que també és processional, etc. No? Tots parlen per ells sols.
Sí, sí. Evidentment, dels cants podríem dir moltes coses i de la música, però és evident que són una ajuda i després hi ha els estils de música que uns els poden agradar més que altres, però sempre des de la fidelitat al ritu, com vostè diu, no? No decidir canto això perquè m'agrada, pegui o no pegui, com es diu, no?
Sí. Sí, clar, és que per això dic que té una explicació tot, sí, sí.
Sí. I una última qüestió, en un minut, mossèn Teixidor, què creu que cal millorar més en tot aquest tema dins el pla pastoral?
Bueno, cal que ens obrim una mica, no?, aquesta sorpresa i aquest misteri que el Senyor ens regala, i que, per tant, doncs, bueno, que tinguem aquesta formació litúrgica per entrar doncs, en celebrar el misteri pasqual. Ara s'acosten els dies sants, no? Doncs que quan, per exemple, no fem aquest procés catequètic i aquesta formació de la litúrgia, dels ritus, per tal que, per exemple, no, quan en diem doncs, que aquesta és la nit, no, la nit santa de Pasqua, no, avui el Senyor ressuscitat, no és un record del passat, torna a succeir. No? I que, per tant, doncs, el nostre cor s'abrusi i entrem doncs, en aquesta acció de gràcia i dir, ostres, doncs, això és una veritat. No? I, per tant, aquests signes, doncs, més encertats o menys, ens ajuden i m'han ajudat doncs, entrar en aquest misteri per unir-me plenament al Senyor en comunió amb tota l'Església.
L'obertura, ens quedem amb aquesta gran idea, l'obertura al misteri de sí, Déu en nosaltres, en les nostres comunitats, a la nostra arxidiòcesi, i després que no es tracta de promoure el lluïment de l'Església, perquè sí, sinó ajudar la gent, no?, a viure la fe a través de la litúrgia. Moltes gràcies, mossèn Josep Teixidor, per haver-nos acompanyat i endavant amb l'aplicació, com dèiem abans, amb el sínode, que n'hem parlat, doncs això no s'acaba amb el pla pastoral els anys que siguin, sinó que ha de continuar. Fins una altra.
Fins una altra, gràcies.
Adéu-siau. Fins aquí la nostra sortida d'avui, centrada, com dèiem, en l'eix de Jesucrist del pla pastoral Sortim de l'Arquebisbat de Barcelona. Fins aquí Sense Distància. Recordeu que el nostre programa és amb tots vosaltres de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 12:00 PM i a 14:45 PM. També ens podeu sintonitzar al vespre i a la nit per Ànima Estel i recuperar-nos quan vulgueu per radioestel.cat o per l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Que vagi bé!